Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, l'espai radiofònic més sabadellenc de tot el teatre mundial i de part de l'estranger. Els que setmana rere setmana endrecem tota l'activitat dramàtica i la llancem a les ones, som l'equip format per Laura Lozano a la producció, la Júlia Stals, l'Adrià García, l'Elvira Franc, l'Edu Gil, el Jaume Pont, la Carlota Gorgori, el Bernat Pareja, l'Eli i el Xavi Quero, el Marcel Castillejo i jo mateix, l'Eloi García. La melosa veu que apunta cada canvi de secció és la d'en Francesc Asens, i qui les ordena i vesteix de sonoritat és un tramoia de categoria, un tècnic sense precedents, el nostre home a la peixera, Antoni González, que, per cert, avui també ens acompanya una tècnica en pràctiques, la Glòria Tarrida. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 214. Atenció, que comença.
Amunt al taló.
Com cada dimecres, engegarem el programa fent un cop d'ull a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals a la platea indiscreta. A l'entrevista d'avui parlarem sobre els tallers i el concurs de monòlegs que ha fet l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Junqueras. I ja que hi som, aprofitarem per escoltar-ne un parell, els monòlegs guanyadors. Just després farem tertúlia, tot enraonant amb en Miquel Ribas i la Laia Perea sobre els tallers de teatre de la ciutat. La segona part del programa anirà de la mà de l'Edu Gil, amb qui ens entretindrem uns moments a mirar la gran pantalla. Avui, Todo a la vez en todas partes, Jurassic World Dominion, Cinco Lobitos i Top Gun. I al final, ja ho sabeu, tindrem una nova sessió de crítica de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Platea les fosques, taló amunt i som-hi.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Comencem, doncs, repassant la cartellera teatral local per no perdre'ns res de res. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre, doncs sí, aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats.
I això que ja s'acaba el curs, eh?
Sí, en tenim menys que altres setmanes, perquè es nota aquest final de curs, aquesta calor i aquesta pujada de temperatures.
I per sort els teatres sí està bé. Podrien allargar una miqueta més i així tenim encara més excuses per anar a algun lloc ventilat i fresquet.
També és veritat. Doncs som-hi, comencem a l'alternativa que representaran Els Miserables aquest dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda.
Molt bé.
La companyia d'estrenats estrena Finalitzem, una obra que tracta sobre la nostàlgia i el fet d'acabar i començar etapes, aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
Mira, molt adient pel final de curs que parlàvem.
A l'Espai Àgora ofereixen el Festival de Curtmetratges Còmics de Sabadell per a pacurts dissabte a les 7 de la tarda.
Vam parlar amb ells també al principi de temporada, sobretot el que feien, sí, van fer molt bona promoció.
I doncs això, fins aquí d'obres.
I aquestes són el que tenim aquesta setmana?
Sí.
Ara, meu.
Menys cosa.
Hi ha poquet, eh?
Sí.
Deixa'm preguntar-te abans que marxis quina era l'obra fake de la temporada... Ai, de la temporada passada. De la setmana passada.
Doncs era que el teatre teatral sabadellenc representava màgics de la infància i doncs era ben fake.
Ara aquesta que dius, com que n'hi ha poques, em sembla que ja l'hem endevinat, la d'aquesta setmana, la que ve ja ho veurem.
Ara els oients que vagin pensant, i doncs com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android, i a la web de Sabadell Cultura.
Moltes gràcies, Júlia, fins la setmana vinent.
Adéu.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Avui a l'espai de l'entrevista parlarem sobre els tallers i el concurs de monòlegs que es tiren endavant des del Pla Educatiu d'Entorn, gràcies a l'Ajuntament de Sabadell i també gràcies al Departament d'Ensenyament de la Generalitat a l'Institut Junqueras. Uns tallers que han pogut viure els i les alumnes de quart d'aquest institut i que ha estat un procés de treball molt interessant en què han après unes quantes nocions bàsiques d'ideació, redacció i representació d'un monòleg còmic, d'un text amb diversos recursos humorístics que ha de sorprendre i captivar un públic, a una audiència. Perquè ens expliquin com ha anat tot plegat, avui tenim a l'Amunt al Taló a l'Almudena Sanchís, tècnica del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sabadell. Bon vespre. a la Marta Simó, assessora de Llengua, Cultura i Cohesió Social del Departament d'Educació. Bon vespre.
Bon vespre.
I també a la Roser Osorio, la professora de Llengua Catalana i Literatura i referent a l'Institut Junqueras pel que fa a aquest procés de creació de monòlegs amb aquests alumnes. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ben trobades, com ha anat tot això? Tot el procés?
Doncs bé, la veritat és que crec que podem dir que ha anat molt bé tot. La veritat és que és el quart any que estem portant a terme aquesta actuació a l'Institut Junqueras i des de la Coordinació del Pla Educatiu d'Entorn, la veritat és que en fem una valoració molt positiva.
La temporada passada al programa ja parlàvem d'aquests tallers de monòlegs. Com valoreu enguany des de l'Ajuntament i des del Departament? S'han pogut fer una mica més de normalitat?
Ho valorem superpositivament. No s'han fet amb tota la normalitat que ens hagués agradat, però sí que amb totes les restriccions i amb tot el que ens permetia el moment de la pandèmia, ho han pogut fer molt bé, han pogut aprofitar, hem pogut estar de jurat també la Marta i jo, sobretot, dels que estem aquí, i ho valorem molt, molt positivament.
Hi ha un element que ens fa falta, i és que la pandèmia no ens ha permès que hi hagués públic, i això ho vam comentar també, que el públic és un element essencial que ens hagués enriquit moltíssim l'actuació. I que esperem, de fet, que el proper curs doncs, puguem tenir el públic dels alumnes i de les famílies al llarg del concurs.
Sí, ens n'hem fet un tip de dir-ho això aquí des de la Mont al Taló, que sense públic no hi ha teatre. Sí, tant. A nivell pedagògic, com és que s'aposta per aquests tallers i concursos de monòlegs?
Doncs apostem per aquest tipus de concursos perquè motiven a l'alumnat, a més, fomenten l'ús del català, afavoreixen que amplin un to i un registre que no utilitzen normalment, ja que és més informal, i els permet treballar una estructura del discurs, veure que poden transmetre alguna cosa i que poden fer riure en català, que a vegades no creuen que això és possible.
Els hi suposa algun repte, tot aquest procés?
Home, els costa, perquè ens pot semblar que el monòleg és un tipus de discurs groller o que hagi de sortir a raig, i fins que no s'hi posen i després d'haver fet el taller amb el Marcel, que veuen quins recursos han d'utilitzar i s'ho han d'estructurar tot, i comencen a fer-ho, no se n'adonen de com és de complicat, com s'han de planificar i dur-ho a terme, i fer riure al públic, no només haver-ho de preparar, sinó tenir certa fluïdesa amb la llengua per poder enganxar el públic i que riguin amb ells.
El Marcel, per qui baixi de l'hort, ens referim al Marcel Castellejo, com a presentador d'aquí del programa. Ara que no ens sent, com ho ha fet, això?
Home, ho fa molt bé, perquè els monòlegs que podreu sentir estan ben fets. Per tant, motiva l'alumnat, els dona els recursos necessaris i els ajuda a trobar el tema i la manera de dur-ho a escena.
I digueu, com funciona tota aquesta experiència? Què es treballa en aquests tallers i tota la feina prèvia que es fa i després que s'ha de fer després, posteriorment, perquè tothom pugui acabar escrivint i representant aquests monòlegs que es preparen?
Bé, per poder portar a terme aquest concurs de monòleg, la veritat és que passem per tota una sèrie de fases i aquí sí que volem ressaltar la importància del treball que fan amb el professorat també del centre, que comença per una fase de sensibilització amb els alumnes, on expliquen doncs, una mica els objectius d'aquest concurs de monòlegs, no? Una mica el que comentava ara la Roser. Posteriorment es fan els tallers amb el monologuista, en aquest cas doncs, el Marcel Castillejo, que com ja hem dit doncs, també valorem molt positivament. Hi ha tot un treball amb el professorat del centre, que això potser la Roser us ho pot explicar una mica més bé. I finalment, quan ja els alumnes han entregat les diferents càpsules audiovisuals amb aquests monòlegs, sí que es crea una comissió de selecció dels monòlegs finalistes, que són els que en definitiva passen aquest concurs de monòlegs.
Quin és aquest treball que dius que et pots explicar també, Roser?
A veure, doncs una vegada han fet el taller i saben què és un monòleg i quins recursos han d'utilitzar, doncs es tracta d'acompanyar l'alumnat a utilitzar-los, a anar veient l'estructura, acompanyar-los a l'aula i fer un cert guiatge i a partir d'aquí després, sobretot, a l'hora de representar-ho, que puguin practicar i perdin una mica la por perquè no arribin a l'escenari i no sàpiguen què dir o com fer-ho.
A tot això, a més, us deveu polir una bona colla de competències de l'àmbit lingüístic, oi?
Competències moltíssimes, perquè tenim les orals, tenim d'expressió escrita, n'hi ha moltes.
Saber-se expressar còmodament en públic i, a més, fer-ho amb humor és complicat. Però hi ha molts joves que ho fan actualment, sobretot a les xarxes socials, arreu d'internet n'hi ha un munt d'exemples. Ser bons comunicadors o bones comunicadores cada vegada diríeu que té més importància?
Home, és essencial saber-se comunicar adequadament. Per tant, per això són molt importants fer aquest tipus de tallers perquè l'alumnat s'hi trobi i hagi d'utilitzar la comunicació oral, que és difícil a l'aula, trobar maneres de que l'utilitzin, que ho provin i que parlin en català, sobretot. I a més, el que deia, que veuen la planificació, perquè a vegades pensem que hi ha un youtuber o que preparen un monòleg i que és molt fàcil de fer i que tothom ho pot fer fàcilment, i se n'adonen de què és el que implica haver de fer un monòleg, en aquest cas.
I déu-n'hi-do la feinada que suposa. La Marta i l'Almudena han estat també membres del jurat del concurs de monòlegs finalistes. Quina valoració en feu d'aquests textos i de com els han defensat els alumnes? Noteu que hi ha una feina al darrere i un esforç considerable?
Un gran esforç. La veritat és que per a nosaltres va ser, bueno, tot un privilegi ser part del jurat. Va ser molt complicat triar fer una mica la puntuació dels monòlegs, però sí que volem ressaltar molt la feina de, no, l'esforç i la implicació del centre, la feina que fa el Marcel, tota la implicació de l'alumnat. És molt complicat per a elles i ells, que en molts casos no tenen el català com a llengua materna, expressar-se en català davant de gent que no coneixen, amb un tema que en quasi tots els casos, tot i que també pot ser un guió de suport, el van fer de memòria, vull dir que, i fent riure, no? El que deia la Rosa, al final fent gràcia. Vull dir que la valoració superpositiva i super, vamos, un 10, uns artistes i unes artistes.
Com us ha arribat aquesta proposta a l'Ajuntament?
Bé, això va començar el curs 18-19 arran d'una formació que vam fer el professorat de l'Institut Junqueras del programa Ara Escric. Aleshores, a partir d'aquesta formació i comptant amb la col·laboració d'una companya que estava dins de l'equip LIC i també amb la inspecció i també amb les companyes de l'Ajuntament que coordinen el Pla Educatiu d'Entorn, vam pensar com podíem fer visible tota aquesta formació i alinear una miqueta amb aquest objectiu que perseguim des del Pla Educatiu d'Entorn, que és promoure l'ús de la llengua catalana com a element de cohesió social. I d'aquí una mica va sortir aquesta idea del concurs de monòlegs, que de fet pensem que cada any podrem fer créixer una miqueta més.
I diríeu que s'ha complert aquest objectiu aquest any?
Aquest any la pandèmia no ens ha deixat massa marge.
Entre pandèmia i rebombori lingüístic a les escoles?
Esperarem el curs vinent, que ja no hi haurà pandèmia, de poder sumar algun altre centre que s'afegeixi a aquesta actuació del concurs de monòlegs, perquè, de fet, comptem amb la col·laboració també de la Roser, en aquest cas, per acompanyar-los en el cas que sigui necessari. I, de fet, valorem que sigui així. Alguns centres sí que ja ens ha mostrat el seu interès per poder-hi participar i veurem si la pandèmia ens deixa fer-ho perquè acabi sent un concurs també intercentres.
Rosent, estan contents i orgulloses els alumnes de l'Institut del resultat?
Sí, estan molt contents del resultat perquè, com ha dit l'Almudena, no utilitzen el català normalment, la seva llengua materna, els costa i potser al principi els fa una mica de mandra començar a veure què és el que han de fer, però amb els models que els mostra el Marcel i veient al final que fan riure els companys o el jurat quan el tenen al davant, fa que sentin molt orgullosos de la feina feta.
I en surten contentes i contents, eh?
Exacte.
Hi haurà continuïtat d'aquests tallers i concurs de monòlegs d'humor? Dieu que sí, per la temporada que ve, que intentarem...
Sí, la voluntat és que continuï i, bueno, ja és el que ha dit la Marta, no? Poder ampliar-ho i poder fer participar altres centres i fer-ho més gran i... No, al final també un objectiu del Pla Educatiu d'Entorn és treballar en xarxa i fer molta feina comunitària i és una activitat que encaixa moltíssim en aquest objectiu. O sigui que la intenció i la voluntat la tenim.
Doncs des d'aquí apel·lem a qualsevol ànima sensible que hagi generat aquest projecte que emprenyi les escoles per dur-ho a terme el proper curs, i tant. Moltes gràcies a les tres, a Almudena, Marta i Roser. Abans d'acabar l'entrevista, pròpiament dit, aquest espai, escoltarem aquests monòlegs guanyadors del concurs, que són els monòlegs que han fet la Noa Roura i l'Adriana Garcia. Elles dues han fet un monòleg a quatre mans anomenat Les Patates, i la Raquel Garcia n'ha fet un altre que es diu El Sopar de Nadal. Escoltem-les, gràcies per venir i fins la propera.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Les patates. A qui no li agraden les patates? A ningú, de segur, perquè encara que no t'agradin un tipus de patates, tens una gran variació per a triar. Mai sentiràs algú dir: "Ai, això diu les patates són terribles, impossible." No es pot dir això, és ser ignorant.
Per començar, tenim els moniatos, patates dolces, pas més golafres. La patata lila, pas més exquisits. El tubercle anomenat bonote, per als que no tenen baralles amb la cartera, entre moltes. Per tant, tria la teva base. Ara escull com cuinar-les.
Hi ha moltíssimes maneres de cuinar les patates. Pensa un moment, quin plat no té patates? Bàsicament, tots s'inclouen un mínim d'elles. Estan per tot arreu, ens assatgen. Al final, acabarem somiant amb les patates. Sembla que vulguin controlar-nos, però no els hi deixarem.
Anem per passos. Primer, el puré. No a tothom li agrada, però si dius que porta patates, t'asseguro que ho tastaran. A més, aixafar les patates dona una satisfacció inexplicable.
Després, tenim les patates fregides, les quals són el motiu principal de viure per a molta gent. Són molt bàsiques i les trobes a tot arreu. El McDonald's i el Burger King són cadenes que s'han fet bilionària gràcies a elles.
Continuem amb les braves, la joia espanyola. Són la perfecció en estat pur, daurades per fora i tendres per dins, ideal per fer un vermut en un bar. Això sí, tingues compte que no són inofensives, no siguis ànsies que cremen més que un dimoni.
Seguidament, les patates de bossa, un aperitiu addictiu. A les sortides, amb els amics, és un producte indispensable. Hi ha una gran quantitat de sabors, des del típic formatge fins al regust de granota.
En segueix la truita de patates, una altra joia del país. Sembla que els turistes només venen a Espanya per degustar la truita. La millor és la de l'àvia. No trobaràs cap com aquesta. N'hi ha un restaurant amb 500 estrelles Michelin.
I finalitzem amb les patates bullides. Són les més utilitzades i que es poden incloure a qualsevol plat. Amanida, patates bullides. Genties, patates bullides. Pastís, patates bullides.
Però espereu, que menjar-les no són la seva única funció. Es pot fer art amb les patates. Es poden realitzar bastant activitats amb elles.
No sé vosaltres, però a la meva escola feien concursos de moniatos. Els pintaven i el més bonic guanyava. Era una activitat molt placent.
També es poden fer figures en elles i estampar-les en un paper per fer dibuixos. A més, a part de pintar, podem crear obres innovadores amb la seva pell.
Definitivament, les patates són el cor de la vida. Tenen moltíssimes funcions. En resum,
visca les patates!
No sabeu com m'agrada el sopar de Nadal. Ajuntar-se amb la família, menjar, ballar, parlar de les tafaneries... Però si fos una família normal. Em dic Raquel i sóc provinent d'una família llatinoamericana. I ja sabeu el que és, no? Llatins, que bojos, segur que tenen les millors festes de Nadal i sopars tant de conya. Ai, Déu. Tot comença uns dies abans, perquè a nosaltres el tema d'organitzar les coses amb temps no ens va, no? Fan el típic grup amb tots els membres de la família que venen. Entre totes hi ha un grupet que destaca. El grup de les tietes xafarderes. Aquestes tietes que per tot i res critiquen, però que després ho arreglen amb un «Ah, però que cadascú faci el que vulgui, eh?» o la seva frase preferida. Cada boig amb el seu tema, però jo faria... I tot quedes amb cara de peix bullit pensant com els agrada criticar i tafanejar la vida de tothom. Però, esclar, no pots dir ni contestar res, perquè si no, tens la mirada assassina dels teus pares a sobre. Aquesta mirada que encara que tu no la vegis, et perfora el cervell. La mirada que tens uns metres de tu i que et preocupa més quan no veus a la teva mare a prop teu. Mirada que fa que et pixis els pantalons quan la seta oberta. Aquesta situació, com la pizza. La pizza és circular, la caixa on la porta enquadrada i quan la tallem estrangulada. Té sentit? Jo us ho dic, no. Seguidament, parlen de qui serà la pròxima víctima que prestarà la seva casa per reunir tota la família. Per què víctima? Doncs perquè vosaltres sabeu el que és tenir tota la família a casa teva, que si cuina el sopar, desparar taula, fer el llit per a les persones que saps que es quedaran a dormir i haver de lidiar amb els típics que es pensaven que l'equip de música era seu. No et deixaven posar cap cançó que no fos alguna que a ells els agradés tan bé i com això no passava mai, havies d'esperar-te a que si anessin a dormir perquè ja havien begut massa o aprofitar quan anaven al lavabo. Realment, a mi, això no em passava. Jo, al sopar de Nadal, semblava una ballarina contemporània. Jo et puc ballar tota mena de balls, sense cap queixa, perquè el que sé ballar ho ballo i ho dono tot com si la meva vida se n'anés en això, i el que no sabia, m'ho inventava. Als que sí li passava això eren els meus cosins. Pobres, tota la nit asseguts a una cadira mentre tothom, ballant com si s'acabés el món. Arribava el dia i el primer que es fa, òbviament, és sopar. No sé si nosaltres només som així, però per sopar de Nadal preparem cada cosa que tu dius. Mare meva, i tot això em cabrà? La resposta, sí. El per què? No ho sabem. Però el que sí sabem era que sempre al llarg de la nit el menjar desapareixia. Però com sopar amb nosaltres, no sopar a ningú. En definitiva, el sopar de Nadal no deixa de ser un moment de l'any per passar-s'ho bé i gaudir amb la família, encara que té els seus pros i contras. I sí, tenim els millors dels millors sopars de Nadal.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló. La tertúlia.
De tertúlies anem avui, sembla, i avui encara parlarem sobre els tallers de teatre d'aquesta ciutat i una mica també sobre la importància dels tallers de teatre en general. Són molts els infants que fan teatre i que formen aquest planter actoral gegant que tenim aquí a Sabadell. De fet, si un va a Barcelona, té moltes possibilitats de trobar-se gent de Sabadell a una banda o l'altra del Taló. I això és perquè hi ha una bona cantera a tota la ciutat, amb moltes entitats que ensenyen el teatre i el promouen entre la canalla. Aprofitant que estan fent les seves funcions a final de curs o que ja gairebé han acabat, avui amb nosaltres hi tenim en Miquel Ribas, del Taller de Teatre Sant Vicenç, i la Laia Perea, del Taller del Teatre del Ciervo. Bon vespre, Miquel.
Bon vespre, Eloi.
Bon vespre, Laia.
Bon vespre.
Com esteu?
Doncs aquí, amb molta calor, com dèiem.
Sí, a veure, és que ja és el que té l'estiu, de veritat.
Sí.
Jo, això hauria d'estar prohibit, però és el que hi ha. Es pot anar al teatre per no passar calor.
Sí.
Però, a part d'això, vull dir, poca cosa més podem fer per aguantar-nos. Escolteu, primer de tot, com han anat els festivals?
Que comenci la Laia, sí.
Bé, molt bé, la veritat. Veníem de l'any passat, que va ser una mica que no sabíem si faríem alguna cosa o no. Finalment es va poder fer. I aquest any, la veritat és que tant els infantils com juvenils, almenys en el nostre cas, estaven eufòrics davant la idea de, des de l'inici de curs, poder treballar un projecte real, no?, d'una obra de teatre, amb certa duració, treball de personatges que l'any passat potser va ser tot més incert, no? Així que molt bé, molt bona rebuda per part de les persones que han fet el taller, de les famílies i també de les persones que han vingut a veure'ns aquest cap de setmana passat i l'anterior als dos tallers.
Sí, nosaltres ens afegim a aquesta valoració, vull dir, és molt interessant poder tornar, no?, a aquesta normalitat, poder tornar a tenir la platea plena de famílies, d'amics i de companys, que és el que nosaltres trobàvem a faltar, perquè l'any passat nosaltres almenys vam haver de reduir les funcions només a les famílies i amb tots els grups separats, no vam fer un festival tots junts, sinó que vam separar els grups. Per tant, aquest any ja he pogut fer, doncs, aquest festival infantil, el festival juvenil i el festival d'escoles, i estem molt orgullosos del resultat, de com ha sortit i d'haver pogut recuperar aquesta tradició que uneix tant el taller de teatre.
Tant el Sant Vicenç com el Ciervo heu plegat ja? I heu tancat curs de festivals?
En el nostre cas, sí.
Sí, en el nostre cas també. Queda una última sessió i el sopar de final de curs, però en el cas dels festivals ja estem.
I com us sentiu? Deveu tenir us heu d'haver tret un pes de sobre?
Sí, ja ho pots ben dir, perquè bé, és un pes que també... que agrada tenir-lo a sobre. És a dir, a nosaltres, bueno, almenys en el nostre cas, ens agrada molt preparar aquest tipus de coses, veure com els infants evolucionen des del principi de curs fins ara, no? I aquest festival crec que és com una mostra així visual per veure tota aquesta evolució que hem fet durant tot el curs, i també la podem veure en el nostre cas perquè fem un festival tant a mig curs, al Nadal com a final de curs, i es pot veure també una gran evolució entre aquests dos festivals, cosa que ens agrada molt, i sobretot ens agrada molt treballar-ho, veure l'esforç que hi posen tant ells com les famílies, perquè bàsicament, doncs, amb aquestes edats les famílies són els que els han de portar i venir a buscar, vull dir que també és un esforç per ells, i que això, que estem molt orgullosos, molt contents de veure, doncs, aquest orgull del taller de teatre i aquest orgull de veure els teus fills a sobre l'escenari fer una obra de teatre, que jo crec que per les famílies també és molt interessant.
I germans,
també, sí.
Com a monitors i monitores deveu estar en la glòria ara mateix, no?
Després
de tota la feina, veure el resultat ja per fi sobre l'escenari, les cares de la canalla...
Sí, bueno, almenys en el nostre cas hi havia molts nervis, i més després d'aquests anys de peron, no?, de no fer un projecte
amb cara Lluís, per d'una manera, fins al punt de que els mateixos monitors estàvem com preocupats, no?, de veure com sortirà aquesta estrena, veure que, quines sensacions hi haurà, i la veritat és que, tot i l'estrès preestrena, ha anat molt bé. Ells han sortit molt contents, les famílies també, i les persones que han vingut també.
Uh-huh. Uns nervis que jo crec que són bons. Són uns nervis, doncs els nervis que t'activen i els nervis
atent,
que...
No?
Clar, el que et fan estar preparat.
Hi ha tota aquesta discussió sobre l'educació formal, no formal, què aporta, què no. Què diríeu que aporta aquestes lleis del teatre a la canalla?
Jo sempre dic el mateix. Jo crec que aporten una habilitat i una competència que és molt interessant en el món aquest que se'ns planteja cap a un futur, no? Perdoneu. En el món aquest que ens demana tantes habilitats comunicatives, tantes habilitats orals, no?, de presentacions orals davant de gent, doncs tot això de presentar idees, presentar propostes i tot això està molt a l'ordre del dia. I crec que els tallers de teatre permeten als infants perdre aquesta vergonya que pots tenir de petit i guanyar habilitats per poder explicar el que sigui, per poder proposar i per tenir aquesta iniciativa que crec que és molt necessària en el món actual.
Mm-hmm. Més enllà d'això, també penso que és molt interessant que ja des de petits s'acostumin a fer teatre, fan una família molt maca entre elles, jo veig que s'ajuden molt, es donen molts consells també entre elles, i trobo que és molt interessant, no?, el fet aquest de superar algunes pors que potser d'adults no en tenim tantes, o també, segons la persona, no? Mm. Però que veus persones que potser entren amb una timidesa extrema i acaben al final de curs que dius, ostres, aquestes paraules que ara dius, on estaven, no?, a principi de curs, que no parlaves per res, i per mi és molt interessant el fet aquest de que s'ajuden molt a trencar barreres entre elles. I és impressionant el canvi que acaben fent al llarg de l'any.
Diríeu que és una mena de trampolí, aquest taller de teatre?
Bueno, més que un trampolí, una pujada ascendent. És a dir, una cosa que ja has de posar esforç, perquè vulguis o no, uh-huh, com a infant també has de posar un esforç i has de trencar una sèrie de pors que pots tenir. Però jo crec que si és una pujada ascendent de no molt desnivell, és a dir, que pots anar fent poc a poc, posar-hi una mica d'esforç, sempre arribes a dalt, i jo crec que al veure't un cop a dalt, encara et fa estar més orgullós de tot el procés i de tota l'evolució.
Hi ha progrés, hi ha unes recompenses, oi?
Al cap i a la fi, des del meu punt de vista, el teatre és com una competició amb tu mateix, no? Per dir-ho d'una manera, tu et fiques els teus objectius i tu tens clar el que vols assolir i el que no, i el que pots i el que no, també, no? I les monitores, al cap i a la fi, el que fem simplement és ser un suport en aquest procés que hi ha al llarg de l'any. I les alumnes, no, el que han de fer és treballar dintre de les seves limitacions, capacitats i el temps que tinguin disponible, mm-hmm, per treballar-ho.
Quantes hores hi dediqueu a tot plegat?
Moltes.
Sí, no, és difícil de quantificar, eh?
Jo crec molt que no vull saber-ho, de fet.
No cal. No cal, però...
Ja ho hem fet, oi?
Sí, ja està, ja ha passat el temps.
No, però és això que dèiem, són hores que t'emportes una recompensa més emocional i més sentimental que no pas una recompensa d'altres recompenses més materials.
Un salari, a
veure. Sí, més que això, però crec que a mi, per exemple, m'omple molt. M'omple molt poder-me emportar aquesta recompensa, poder veure tota l'evolució que fan i la família que es forma també, que jo crec que és molt important.
Mm-hmm. Heu pensat a fer alguna col·laboració alguna vegada entre tallers? Ara que ja s'acaba el curs i que podeu començar a pensar què fareu l'any següent.
Doncs sincerament, l'any passat, quan es va fer l'homenatge dels tallers, uh-huh, es va parlar, però ho vam deixar una mica en stand-by. També,
bueno,
jo crec que anem molt...
La pandèmia, teníem pandèmia, clar, plena pandèmia i tot,
bueno,
això.
També vulguis o no, almenys en el cas del CIRB hem anat amb el centenari, que no hem tingut res, uh-huh, més enllà d'això, no? Però bueno, jo crec que és una cosa que està pendent i que mai se sap si tirarà endavant.
Bueno, és que és una cosa interessant, perquè vulguis o no, entre doncs, tant el CIRB com el TTI de la Fràndula, com el taller de teatre del Sant Vicenç, com d'altres que també n'hi ha a escoles i altres entitats que també en fan, arribem a plegar una gran part de la infantesa d'aquí a Sabadell, no? És a dir, que potser també és molt interessant poder fer algun dia alguna trobada tots junts per veure realment la magnitud d'on estem arribant i perquè també tothom pugui conèixer diferents metodologies, que entenc que cada entitat deu tenir la seva metodologia, uh-huh, i que també és interessant fer, doncs, aquesta unió, no? Aquesta sinergia, podríem dir, no?
Un superfestival de tallers de Sabadell. Ara us ho deixo a vosaltres per organitzar-ho, perquè ha de ser una feinada de por, això.
Sí.
Ara que parlem també de la pandèmia, recuperaré una d'aquelles preguntes que s'han fet fins a la societat, però estem aquí per fer-la també. Com ha viscut la canalla aquest poder-se treure la mascareta per fi i poder fer teatre?
Doncs molt bé. Doncs és molt interessant perquè el teatre sí que hi ha una part d'addicció, hi ha una part corporal, però hi ha una part facial que és molt important. I hi ha una part facial que durant tot aquest temps de pandèmia havíem perdut completament, perquè et tapava tres quarts de la cara. I jo crec que poder-se treure la mascareta, poder-se veure les cares entre ells, fa molta més companyia, fa molta més germanor, i també, a més, a l'hora d'actuar i a l'hora de pujar dalt d'un escenari, pujar amb mascareta o pujar sense, hi ha un salt qualitatiu bastant, bastant important per tema de projecció de veu, perquè amb la mascareta et frena tota la projecció de veu, i sense mascareta es nota molt més i els infants ho gaudeixen el triple.
Us sentiu acompanyades i acompanyats per l'administració, als tallers de la ciutat?
En el nostre cas, doncs, en el cas del Ciervo, anem completament a part de l'administració, per dir-ho d'una manera, vull dir, és un taller que forma part de la secció, dintre de la secció de teatre, i no col·laborem en aquest sentit en res de l'Ajuntament.
No, nosaltres tampoc, o sigui, tampoc, el teatre sí que té més vinculació amb la Regidoria de Cultura i tots els actes culturals que es van organitzant, però com a taller de teatre sí que hem fet alguna cosa relacionada amb cultura i sempre estem oberts, òbviament, a que si hi ha propostes es puguin valorar i es puguin dur a terme, perquè estem totalment oberts i tenim ganes i tenim il·lusió, i doncs això, que a part del que ens vagin dient, tampoc tenim una vinculació totalment directa amb cultura.
Teniu res especial pensat per la temporada que ve, pel curs que ve?
Bé, jo crec que hi ha, en el nostre cas hi ha coses, però que les aniran desvetllant durant el curs, que clar, és la màgia de la sorpresa, però que sí, que hi ha coses interessants, novetats i coses que estaran molt, molt xules.
Doncs Miquel de Teatre Sant Vicenç, Laia del Ciervo i també els companys del TTI, des d'aquí, molta força i que per molts anys més podeu continuar donant valors i teatre a la canalla de la ciutat.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies, bon vespre.
Fins la propera.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
S'acaba el curs, però no s'acaba la ràdio, el programa de l'Amunt al Taló tampoc, tot i que ara ens entretindrem una estoneta a mirar, en comptes d'un taló que puja, una pantalla que s'il·lumina a la gran pantalla amb l'Edu Gil. Bon vespre, Edu.
Bon vespre, Eloi.
Com ho portem, això?
Molt bé, molta calor, eh?
Sí, 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 aquests dies, però ja és el que té l'estiu, vull dir, ara aquí no ens posarem a perdre el temps, tampoc.
No, no, però per sort en els cinemes hi ha aire condicionat, vull dir que s'ha d'anar.
Sí, saps on més hi ha aire condicionat?
A on, Eloi?
Al teatre.
Ah, també, també.
Home, ja que es diu Amunt al Taló.
Clar, és veritat.
Però parlem de les arts escèniques aquí, en general, encara que estiguin a darrere d'una pantalla, de la feina dels actors i les actrius i de tota la colla de gent que hi ha darrere de professionals deixant-s'hi la pell i la suor aquests dies per fer tots aquests projectes possibles. I, de fet, quina és la primera pel·lícula de la que ens vols parlar avui?
Doncs va, comencem amb Jurassic World.
Jurassic World Dominion. Som-hi, doncs. A veure, he de dir que no l'he vista. Pel que he sentit i he vist el tràiler, hi ha pocs dinosaures amb humans, vull dir, poca interacció, que és una pel·lícula d'acció com tantes d'altres.
Vols que la situem? Posem-nos en situació. És la sisena de la saga, és a dir, la tercera de la nova trilogia que va originar el 2015, i aquesta seria el tancament, de, per dir-ho així, de tota la saga, inclús han dit els productors que seria l'última de tot Juràssic. I
també és la crossover de...
Exacte. És la primera que també creua personatges de les sagues anteriors. I a part també és la primera en què els dinosaures ja conviuen amb els humans, amb el dia a dia. I amb tots aquests elements, tot i així, és una gran decepció. Podríem començar dient això, que és una gran decepció per tots els elements que
sí,
té.
Jo intentava ser políticament correcte, però ja he vist que d'acord, sí.
És una gran decepció, esperant el que esperes. El que passa que el problema és que tu esperant una pel·lícula de dinosaures, els dinosaures queden en un segon pla. I la trama no està ben desenvolupada. Té algun punt mal fet, inclús els diàlegs també estan bastant pobres. Però aviam, com a espectacle té moments, alguna escena que es pot salvar i t'entretén. Però com a pel·lícula és un producte fallit, clarament.
Vaja. deixa'm adreçar una de les meves preocupacions, que era si realment no hi ha dinosaures, és a dir, si no hi ha interacció, perquè l'última entrega de Jurassic Park acabava en que els dinosaures s'escapaven, oi?
Exacte, per això et deia que en aquesta ara els dinosaures conviuen amb la gent. Uh-huh. Exacte.
Però llavors, es veu això? Vull dir, sí, hi ha però algun paio fent un cafè al bar del costat?
Comença la pel·lícula en què t'expliquen això, però d'una manera molt pobra i amb no gaire emoció, que podria haver-s'ho currat millor, sobretot en aquest inici. Uh-huh. I el que falta és això. És, jo trobo que el conflicte hauria ser aquest principal de la pel·lícula, i en canvi s'han inventat un altre que és molt fluix i que no...
Que no acaba de...
No acaba de trobar el què.
Sí. Doncs res més, almenys hi ha l'elenc original, el repartiment original.
No, això que, està bé.
A veure, a mi fa certa gràcia tornar a veure l'Alan Grant, la Ellie Stardust, sap com es deia? Ellie Sattler?
Sattler, sí.
I l'Ian. L'Ian Malcolm.
Gran del Jeff Goldblum.
A mi fa gràcia veure aquesta gent tornar a interpretar aquests personatges, encara que sigui només per...
De passada.
Sí, de passada.
No, però surten bastant, eh?
Per reviure vells moments d'hostes, de quan era petit, vaig veure aquesta pel·lícula i em va flipar. Sí.
No, i la gent vindrà. De fet, ara aquest cap de setmana ha vingut molta gent i seguirà venint. Jo comento que realment no esperin una gran pel·lícula, el que hauria de ser amb les expectatives que tenia, sinó que vagin amb les expectatives una mica més baixes i que s'entretindran, això segur. Però... No és un 7, és que no arriba ni al 6, Eloi. És un 5 pelat. I si m'apures, sí, potser un 4.
És una tarda i després vas a sopar.
Exacte, totalment.
Deixem-la, doncs.
Deixem-la.
Jurassic Park. S'ha d'anar a veure igualment si algú vol veure dinosaures, que, escolta, fa gràcia sempre veure dinosaures a la gran pantalla. Ja sabem que havien de tenir plomes, però, escolta, què hi farem? Els de Jurassic Park no en tenen, tu. La que rep molt millors crítiques que no pas aquesta és Todo a la vez en todas partes.
Aleshores, és una pel·lícula. He de dir que ara mateix ja no es pot veure a Sabadell, va durar només una setmana a l'Eix Macià, i és una llàstima, perquè és una gran pel·lícula que no ha tingut gran recorregut, perquè tampoc ha tingut gaire publicitat, s'ha de dir, però als Estats Units ha triomfat. És a dir, als Estats Units es va estrenar al març i encara segueix en el top 10, és a dir, que ha tingut un boca a boca bastant important. I és una pel·lícula que val molt la pena. És que no sé com explicar l'argument, perquè és d'aquelles pel·lis difícils de vendre i difícils d'explicar, però que un cop la veus, un cop l'acabes, dius, no sé què he vist, però no m'ha deixat indiferent. És a dir, pot haver agradat més o menys, però no m'ha deixat indiferent. M'ha deixat d'una manera que no ho puc descriure. Així és aquesta pel·lícula.
Bueno, una pel·lícula que presenta bona història, pel que diuen hi ha molta polera també, entre el públic, bullint, els espectadors.
Jo vaig acabar amb llagrimeta, t'he de dir.
Veus, ja m'ho pensava, ja. La trama sí que podríem desgranar-la una mica, no? Així una sinopsi de dues ratlles.
Vale, per explicar-ho, sí. O... sí, aviam. La trama és no molt senzilla, però per resumir-ho senzillament seria parla sobre la vida, però mitjançant el tema del multivers, que ara està una mica de moda, sobretot amb les pel·lícules de Marvel i ara més Spider-Man i Doctor Strange. I aquí utilitza el multivers, que són realitats paral·leles que va tenint la gent. I aquí ho fa d'una manera bastant estrafolària, però que la primera hora no saps què estàs veient, no acabes d'enganxar-te, però emocionalment a partir l'hora final, o inclús la mitja hora final, ja un cop has agafat el truco, és espectacular. Ja entres, un cop entres, ja està. Ja emocionalment ja t'emociones, ho intentes pillar tot, bueno, ho pilles tot.
Veig que me l'estàs venent bé, però que no vols explicar massa, que vols no deixar que la gent et descobreixi la història.
Totalment. És que jo, sincerament, vaig anar-la a veure sense saber què anava. Per això potser al principi em va costar més, però després, clar, després ja val la pena.
Sí, tu ets de preparar-t'ho, això? Quan vas a veure alguna pel·lícula o alguna hora de teatre?
Depèn.
Ets de preparar-te abans
Depèn.
De
l'obra? Les millors experiències les he tingut sense saber res. I a vegades hi ha un cine a Barcelona que et posen pel·lícules sorpresa. No saps què vas a veure. Pot ser una pel·lícula de l'any 82 o pot ser una pel·lícula de l'any 2022 que encara no s'ha estrenat. I realment m'agrada perquè, clar, no saps exactament de què vas, no saps si hi ha crítica, o no saps quines crítiques té, i allà t'immerses realment en si t'agrada o no. No vas condicionat. Ni que pugui agradar al director i que hagi fet anteriors. No, vas
a la brava, no?
Exacte. Plan random.
Ja està. Molt bé. Doncs escolta, ens queden un parell, va. Cinco Lobitos.
Pel·lícula espanyola que va triomfar a l'últim festival de Màlaga i s'ha dit que és un drama, un altre drama també d'una mica llagrimeta, però és un drama molt ben estructurat i molt maca, la veritat. Explico, faig 5 cèntims, de què va?
Fes-ne un, sí, una petita sinopsi.
Doncs la protagonista acaba de ser mare i el problema que té és que el marit per feina ha de marxar uns mesos, bueno, un parell de setmanes, uns mesos. Llavors ella decideix, just ara que ha tingut la criatura, d'anar-se'n al poble dels seus pares, al País Basc, per veure'ls i per estar, i perquè una mica l'ajudin. I llavors està molt bé perquè és quasi tota la pel·lícula és en aquella casa amb ella, amb la criatura, i la mare d'ella pues fent d'àvia, però inclús està bé perquè és el contrapunt de com ser mare o de com ser filla. I això és el que passa a tota la pel·lícula. I això és un punt molt, molt maco i al final emociona. Trobo que és una gran pel·lícula. Te l'he venut bé, Eloi?
Aquesta, a veure, comparada amb la primera i tant, sí. I amb la segona també, que les has explicat una mica més. A veure, tenim un nyap, dues pel·lícules bones i Top Gun.
Et sorprendrà, però a mi em va agradar força, Eloi. Està molt bé. Sé que a tu no et convenç, però Top Gun, Maverick, ha sigut un èxit inesperat, perquè podria haver sigut una pel·lícula fallida, i de fet jo veient el tràiler m'ho esperava, que fos una pel·lícula fallida. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé, vaig refrescar la primera abans de veure-la, però en aquesta es pot veure, és entretinguda, emociona, inclús la trama està molt millor que la primera, i no defrauda. La veritat, són 2 hores que passen volant, i val la pena veure-la en una gran pantalla, amb bon so, perquè la part final és emocionant.
Hauré de veure-la, doncs, la primera, abans de...
No cal, tampoc.
Ah. Vull dir, jo vaig fer-ho per directament,
Es pot anar directament, Molta gent ho ha fet,
Molt bé. I escolta, amb el teatre ja hi vas?
Ho intento. Intento anar més al cinema, però al teatre intento anar, també.
Jo intentaré anar una mica més al cinema. Vale. Gràcies, Edu, per venir.
A tu, Eloi, guapo.
Fins la propera.
Que vagi bé.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Encarem la recta final del programa d'avui, com és habitual, parlant de teatre barceloní amb l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Com ho portem, això?
Doncs ho portem força apartat encara,
Sí?
Sí, està... L'ambient està calent i el teatre també està molt calent, perquè hi ha moltes ofertes i que no donem l'abast a totes.
Mira, abans fa una estona parlàvem amb la Júlia de les ofertes locals, que escolta, que això ja va a la baixa.
Aquí a Sabadell estan enmig de vacances, però a Barcelona ja estan preparant el Festival Grec i els Terrats en Cultura, i tothom s'afanya abans de començar aquests grecs a presentar el que ja tenien previst per la temporada. Llavors, és un... una tribulació d'espectacles que s'han d'anar a veure i poder-los comentar.
El Teatre de Franc d'avui és una mica indiscret, també, perquè tenim a la Júlia encara al plató. A la Júlia.
Hola, Júlia.
I és que n'hi ha una, oi, que veuen a veure Plegades?
Sí.
La segona que comentaràs.
I ens ha fet il·lusió que ja que era aquí la Júlia, doncs poder-la comentar. Començarem comentant la que no has vist, Júlia, i així llavors ens podrem estendre tot el que ens interessi. Posem en suspens quina era, la que vam veure junts.
Tensió, tensió.
Tensió, i ara parlaré d'una joia. Una joia teatral de petit format. Jo dic una joia teatral perquè no es pot dir que sigui un vodevil, ni una obra de text, ni una revista. No es pot dir, només que jo només la definiria amb la paraula joia teatral. 2 actors. Només 2 actors. Fan els secundaris. Per la companyia Els Pirates, el Maldà, el que és el teatre que està al carrer del Pi de Barcelona. Una idea original del Laura Obert i el Bernat Cot, que ells mateixos interpreten la funció, la van tenir l'idea i fan, les interpreten, i representen infinitat de personatges sota la direcció de l'Adrià Obert. Ambientada al paral·lel dels anys 20, la companyia Els Pirates presenten a una actriu i un actor que mostren els neguits, aventures i desventures dels actors que sempre els toca fer els papers secundaris, amb un salari mínim i amb totes les penes del món, i que esperen que algun dia puguin representar un paper principal. totes les peripècies passen en els camerinos dels dos actors, o entre cametes, aquell lloc que no és vist i que hi ha totes les trifulgues abans de sortir a l'escenari. Uh-huh. Allà passa l'escena. Però també per allà transiten, a més, l'empresari del teatre, policies, les mares dels actors, companyies de l'espectacle, figurants, modistes, regidors o músics, i la figura de Josep Sampere, que ha de suplir les desafortunades funcions que s'estan representant al Teatro Cómico, una sala que realment va existir fins a començaments dels anys 60, en el mateix, la mateixa avinguda del Paral·lel. O sigui que es basen en fets reals, però ho fan en plan comèdia. És super. Tots aquests papers que he dit només els fan ells dos, eh? Uh-huh. És super interessant. També, ficticament, intervenen persones reals en aquest, del seu temps, que van ser característics dels espectacles de la famosa avinguda. Així doncs, a part de l'anomenat Josep Sampere, també que era el pare de la Mari Sampere, recordem-ho, Josep Sampere era el pare de la Mare Sampere, però ell va començar en el Paral·lel i la seva filla va seguir la trajectòria del seu pare i ara sap greu que diguem era el pare, perquè era una figura aquest senyor, era una figura en el Paral·lel, però la filla, doncs, d'alguna manera, com que és més cercana, més prop, més a la vora nostra de temps, uh-huh, sembla que sigui més important, però no és veritat. Aquest senyor tenia una importància extraordinària en els vodevils i tot el que es feia al Paral·lel. Doncs, a part del Josep Sampere, també hi ha un record a la Ladi, a la Tina de Harke i a la Merche. Les persones més grans potser se'n recordaran. I si llegim una mica la història, sabrem la història del Paral·lel. Són tres personatges claus també de l'avinguda aquesta, tan famosa que a la seva època va ser una de les avingudes del món que en pocs metres tenia més teatres. Sí, que és molt curiós.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí. Doncs aquests són protagonistes de la funció, representa que aquests tres personatges que he dit són els protagonistes de la funció on col·laboren els poc valorats secundaris de la història. Al mateix temps, anomenen reconeguts personatges que van fer història a les revistes, vodevils i pel·lícules d'aquella època, com els germans Marx, van anomenant persones de l'època. Eh? Uh-huh. A part de situacions còmiques, de nervis i correcuites, es parla de les enveges, influències i frustracions que hi ha en el món del teatre. Una representació frenètica amb uns delirants canvis de roba i personatges i uns diàlegs vertiginosos que l'actriu i l'actor han de quedar esgotadíssims. Penses que com ho poden aguantar? Dura una hora i quart, més o menys, eh? I han de quedar esgotadíssims. La companyia dels Pirates celebra els seus 20 anys fent un homenatge a la gent que es dedica als espectacles. Tant els més coneguts, les persones més conegudes, com els que estan amagats darrere de cada representació. No tan sols els secundaris, sinó doncs, tots els que intervenen en un espectacle que no es veuen. És un homenatge a totes les persones de l'espectacle. Una meravellosa escenografia.
Els professionals que hi ha darrere.
Exacte,
les grans produccions.
Sí, és el que he dit abans, surten modistes, surten l'empresari, surt tota aquesta gent. Eh? Mm. A vegades la dona fa d'home i l'home fa de dona, es van intercanviant els papers, bueno, extraordinari. I a més està acompanyat d'una meravellosa escenografia d'Enric Romaní, que sempre és l'escenògraf de la companyia Els Pirates, on no falta cap detall. I un esplèndid vestuari amb infinitat de perruques, barrets, ulleres, bigotis i material de trezzo a dojo. Música que recorda els temps gloriosos del Paral·lel i unes grandíssimes, tal com he dit, grandíssimes, eh? I molt ben coordinades actuacions. Tot dirigit municiosament i amb una gran precisió de detalls i molt ben cuidat tot el llenguatge, com també la posada en escena. Espero que aquesta proposta que s'ha començat ara a l'estiu tingui molta volada de cara també de la temporada que ve, perquè s'ho mereix. No se la perdeu, de veritat, no se la perdeu. I la podeu veure ara fins al 26 de juny.
M'haig de dir que l'has venut molt bé, aquesta obra, eh?
Ja és que l'haig venuda, però és que a mi i amb les persones que hi anaven ens va agradar moltíssim.
Aquesta és El secundari, és un espectacle dels Pirates Teatre amb una dramatúrgia i interpretació a càrrec de Bernat Cot i Laura Aubert.
Exactament. Sí, i un teatre petit, que és el que sempre diem, moltes vegades en els teatres petits es fan grans espectacles, i aquest ho és un.
Quina és l'altra?
I ara parlem l'altra, que ens ajudarà una mica la Júlia. Júlia?
I tant.
Que és Les tres germanes, d'Anton Chekhov, al Teatre Lliure de Montjuïc. Aquesta posada en escena es va estrenar a finals de 2020, en plena pandèmia. Justament van haver de suspendre les representacions per algun cas de Covid. I amb molt bon criteri l'han tornat a programar per tancar la present temporada. Jo no acostumo a repetir muntatges que ja he vist, però en aquesta ocasió, tal com hem dit, hi vam anar a una petita representació de Ràdio Sabadell del programa Món al Taló i entre nosaltres, doncs, la Júlia. Què et va semblar a tu, Júlia?
A mi em va semblar increïble. A més, jo tampoc sóc massa d'anar a veure teatre de text i vaig dir, a partir d'ara toca anar a veure obres de text, perquè em va semblar increïble, increïble.
Sí, sí, el text és bonic, la presentació també. Justament aquell dia vam tenir la sort, que era el dia de la reestrena. Per tant, entre el públic vam trobar reconegudes persones de la cultura, principalment de Barcelona, però que anàvem coneixent, mira fulano, mira sotano, i això també fa molta...
Deu fer safareig, vaja.
De l'ambient teatral d'aquí a Catalunya.
Sí, hi havia el ferro, no?, de Catalunya, de l'ambient teatral, com dius, sí. De ben segur, molts de nosaltres no era la primera vegada que veiem aquesta representació. I podria assegurar que la majoria coneixíem l'obra des de fa temps, perquè és una obra clàssica d'en Chekhov. Jo recordo que la vaig veure, potser tenia la teva edat, Júlia, el 1979, la vaig veure dirigida per Lluís Pasqual amb l'Anna Lizaran, la Maife Gil, l'Imma Colomer i la Montse Alcañiz, fent els papers principals femenins. Després, més tard, la vaig veure al TNC, dirigida per Ariel García Valdés, amb la Natàlia Ivanova, la Laura Conejero, l'Emma Vilarasau i la Nora Navas. Després he vist altres versions de professionals i també d'amateurs. Ara, la direcció és de Julio Manrique, i les protagonistes són la Cristina Genevar, la Maria Rodríguez, l'Helena Terrats i la Mireia Xalà, acompanyades d'un boníssim repartiment, entre ells el sabadellec Marc Rius, que vam tenir ocasió de saludar-lo.
Vam estar parlant amb ell.
Sí, molt content de veure'ns una altra vegada. I sí.
Fa il·lusió trobar-se gent de Sabadell fent teatre i grans obres, fa molta il·lusió.
De fet, el Marc Rius porta una trajectòria molt destacable,
A poc que un vagi a Barcelona a teatre, sempre es troba algú de Sabadell.
Sempre hi ha algun sabadellenc.
Sabadellencs pel món.
Sí, o actors, o directors, o escenògrafs, sempre hi ha algú de Sabadell. De fet, és que diem sempre, Sabadell hi ha molta afició al teatre.
Sí. I un planter.
I un planter.
Hi ha un bon planter de teatre.
Sí.
No és per escombrar cap a casa, però...
Però es comprem.
Les coses com són, les coses com són.
Sí. Destacar que la veterana actriu Carme Fortuny ha participat en dues ocasions en diferents espectacles de les tres germanes, fent de la Tata. Aquesta vegada, doncs, no era la primera vegada que feia Tata, dirigida per altres persones, però és això. Marc Artingau i Cristina Genevar, junt amb el director, van versionar el text adaptant-lo a la nostra època. Per això, Júlia, encara et deuria arribar més.
Totalment, perquè es veien referències d'actualitat i doncs això ajuda també més a connectar amb l'obra, perquè el ser una obra clàssica, doncs si tens actualitat, a mi m'agrada aquest punt d'actualitat. Tot i que també hi ha gent que diu que posin actualitat a obres clàssiques, no, però jo penso que és un punt a favor, perquè connectes més, la meva opinió.
Depèn de com us presentin, Júlia?
També.
Però en aquesta hi havia la sort de que es conservava tota l'essència i el missatge de l'argument, sense modernitats. Moltes vegades adaptar una obra al nostre temps i posen unes modernitats que no s'hi escau. Aquí no.
Aquí van ser... molt encertat.
Exacte, molt purs, molt... van anar... Sí que ho van fer, dic, al nostre temps, però van conservar tot l'argument, sense posar cap cosa estranya. I a més no posar coses així, modernitats aquestes, distorsionen una mica. I en aquest cas no, era ben bé
no distraia pas.
Sí. Estava molt ben connectat tot.
Molt, molt. Una adaptació meravellosa on els personatges estan tancats literalment en una gàbia de vidre, confinats com les seves vides que no s'atreveixen a sentir-la. Uns murs tancats però transparents que poden mirar més enllà però que no hi poden accedir. Una metàfora brillant, Júlia?
I tant.
El públic està en dues bandes i l'espai escènic al mig tancat amb vidres. D'aquesta manera es poden veure els actors mirallats en aquestes parets transparents com dobles figures i, a més, mai els veus d'esquena, perquè quan se't posen d'esquena els veus reflectits en el vidre i els hi veus totes les expressions. Pots seguir totes les expressions com si estiguessin sempre de cara.
Sí, perquè quan vam arribar a la platea vam dir, hola, jo, per exemple, no m'ho imaginava gens, i després, al veure aquest joc de miralls, era interessant i ho podies veure tot, no et perdies res.
Cap detall. Res de res.
Cap
sí,
detall.
Sí, sí, sí. Els personatges de l'obra són funcionaris i científics, diferent de quan és l'obra original, que són més militars i així. I les seves preocupacions són el canvi climàtic, el deteriorament del planeta, el moment crític que estem vivint i la pregunta de com serà el món d'aquí dos o un segle. Unes qüestions que a tots ens interessen, també, no? Mm-hmm. Tot el que està passant.
I que segur que encara enganxen encara més l'espectador a seguir l'obra.
Exacte. Sí, Júlia. Mm.
Sí, a més, també va bé anar a veure aquest tipus d'obres perquè així és, desconnectes un moment, reflexiones i llavors tornes al món. Mm-hmm. A mi em va anar molt bé per desconnectar, reflexionar molt i també vaig plorar. Es va plorar molt.
També es va plorar.
I doncs t'ajuda a reflexionar.
Mm-hmm. Perquè arriba molt. Sí, plores, sí, perquè arriba tot el que et diuen. Mm-hmm. Perquè les tres germanes pateixen les mateixes angoixes que a l'obra original o que podrien patir ara, però igual que abans, ho tenen difícil per realitzar els seus desitjos, com moltes vegades ens passa ara, no? Que aspires a alguna cosa i no pots sortir d'aquest cercle i no acabes d'aconseguir el que un vol. Un repartiment de luxe amb unes actuacions extraordinàries. També l'espai sonor és encertadíssim, les músiques, tot. Amb una música que a vegades és persistent i d'altres només se sent una remor, com de lluny.
Sí.
Comença l'obra amb un pròleg sense ni una paraula que ja situa els espectadors. Aquest pròleg generalment no hi és en l'obra original. I també al final hi ha un epíleg que per mi no és necessari, tampoc hi és a l'obra original, per mi no era necessari, però que acaba de arrodonir el text i la idea que et volen donar. Al final, d'alguna manera, no aconsegueixen tot, però d'alguna manera un desig sí que l'aconsegueixen, no direm el què. A mi, tal com deies, Júlia, generalment no m'agraden gaire. M'agraden més els textos originals. No sóc partidària de fer adaptacions de textos. Quan canvien el sentit. Llavors és quan a mi no m'agraden. Però aquesta ocasió em va encantar. Aquestes tres germanes dels nostres temps.
Sí, la veritat és que posant actualitat s'ha de saber fer bé.
Exacte.
S'ha de saber fer bé. I en aquest cas ho van fer molt bé.
Molt bé. Molt bé. I a més, tal com deies, ens van fer emocionar. Jo la vaig trobar tan a prop dels nostres conflictes i pensaments que, tal com dius, ens va arribar al cor. La primera i la segona vegada, perquè a vegades quan veus qualsevol pel·lícula o una obra de teatre per segona vegada, vas a buscar altres detallets i no t'integres tant a l'obra. I aquesta vegada no. Em vaig emocionar igual que el primer dia, com si la veies de nou. Això és molt important, això és, saben, captar al públic. Un muntatge genial, intel·ligent i un text immillorable. Magnífiques actuacions i una excel·lent direcció. Una proposta que va ser premiada als Premis Max de la passada temporada, ja que va guanyar el Premi Max 2021 a la millor adaptació teatral pel Marc Artigau i la Cristina Geneval i el Julio Manrique. I també l'actriu Mireia Xalà, que és la noia, no és cap de les tres germanes, sinó que és la cunyada, que li van donar el Premi Max a la millor actriu. És uns premis espanyols, a nivell de tot Espanya. També va aconseguir el Premi de la Crítica Catalana, el 2020, el millor espectacle. I també l'actriu de repartiment, la Mireia Xalà, una altra vegada. I també a l'Espai Sonor, de Daniel Dacín. I també va tenir el Premi Butaca, el 2021, el millor actor de repartiment, el Lluís Soler, que fa de tiet. Un tiet gran, amb uns canvis de posició i canvis de personatge, molt bé. Si encara no l'heu vista, la Júlia i jo, Júlia?
Us recomanem que hi anem, que hi aneu.
Que hi aneu, que hi aneu. Estarà només fins aquest diumenge 19 de juny, Sí que espavileu-se, hi ha poques entrades, però encara teniu temps.
Val molt la pena.
Afanyeu-vos a anar-la a veure, doncs, i si no, queixeu-vos per xarxes perquè la tornin a programar per
que
la temporada que ve.
Ja seria la segona temporada,
I tornaríem.
I tornaríem.
I tornaríem.
I tant.
Moltes gràcies, Elvira i Júlia, per acompanyar-nos avui en aquesta secció i ens veiem a la propera.
A vosaltres. Adéu-siau.
A vosaltres.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio.
Amunt al Taló.
Ja ha arribat el moment de baixar el taló del programa número 214 sobre Teatre Sabadellenc a l'antena local. Recordeu que podeu seguir-nos a Facebook i a Instagram i que podeu recuperar tots els programes a la carta, buscant el podcast a la web de Ràdio Sabadell i al canal de Spotify de l'Amunt al Taló.
Ens acomiadem. Això sí, fins dimecres que ve a les 9 del vespre. A reveure!
Amunt el Taló.